Xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11 per la José Lorenzo.
El nombre de societats mercantils constituïdes a l'octubre a Catalunya va augmentar un 20,5% en comparació al setembre, però va caure un 14,3% en relació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 1.224, segons les dades provisionals de l'INE publicades aquest dimarts. Així, Catalunya es va situar en el tercer territori de l'Estat en creació d'empreses just després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre per darrere de la Comunitat de Madrid i Andalusia. A la resta de l'Estat, durant l'octubre, es van crear 7.236 societats mercantils, un 1,5% més que en el mateix mes del 2016. I afegirem encara en successos que els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Amposta estan duent a terme des d'aquest dimarts a la matinada una operació contra el blanqueig de capitals contra el tràfic de drogues als barris de Grau i les Quintanes de la localitat. Segons fonts properes a la investigació, es preveu una detenció d'11 persones membres d'alguns clans familiars de la zona. Paral·lelament, segons els Mossos d'Esquadra, s'estan duent a terme 7 registres simultanis d'habitatges a Amposta. En infraestructures, anem ara fins a la Cerdanya. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha confirmat que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la redacció del projecte executiu del nou centre cívic i esportiu que es construirà a la zona del poliesportiu. Ens ho expliquen des de Ràdio Pirineus, Joan Montiel.
Bon dia. Segons ha explicat l'alcalde, el consistori treballa amb la previsió de que les obres puguin començar a finals del 2018, dividides en 6 fases. Les 3 primeres centrades en la part baixa de l'equipament, on s'ubicarà la part esportiva del projecte, mentre que les 3 restants es centraran en el primer pis de l'edifici, espai que acollirà una sala polivalent.
En el seu dia també, per part de l'Ajuntament, dels serveis tècnics municipals, i per tant un cop aprovat el projecte bàsic, ara el que hem fet és treure a licitació la redacció del projecte executiu. Estem parlant que la redacció del projecte són a l'entorn dels 100.000 euros d'encàrrec que traurem perquè algun equip d'arquitectura ens acabi de configurar el projecte definitiu i, per tant, també d'emportar aprovació.
La primera planta del centre cívic acollirà una gran sala polivalent amb grades retràctils de manera que puguin ser utilitzada tant com a auditori com per fer teatre i espectacles gràcies a una caixa escènica. En total, l'Ajuntament preveu que la construcció i l'equipament d'aquest nou edifici estarà a l'entorn dels 4,7 milions d'euros i que estaran finançats amb fons propis del consistori del Club Poliesportiu i amb subvencions públiques.
Infraestructures d'ensenyament, el Port de Roses serà l'última escala pedagògica que farà l'Astral aquest any. L'Astral, el vaixell d'activitat proactiva Open Arms, es quedarà al municipi per explicar la seva tasca de salvament en la crisi dels refugiats, una parada que vol servir per generar consciència i explicar la realitat que viuen milers de persones. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, detalla'ns.
Bon dia. L'Astral, el vaixell de proactiva Open Arms, arriba a Roses amb la voluntat d'ensenyar i explicar la tasca de salvament de refugiats que fan des de l'entitat. Una parada que vol generar consciència del no paper que fa Europa davant la crisi dels refugiats. L'Astral es podrà visitar al port pesquer de Roses, on estarà amarrat fins al dissabte, i tothom qui s'hi acosti podrà parlar amb la seva tripulació i conèixer la tasca que fan. Rubén Lago és treballador social i membre de la tripulació de l'Astral.
Transmitir el mensaje de las personas a las que rescatamos, porque asumimos cierto compromiso con ellos y con ellas. Esto que estamos haciendo en Roses ahora mismo forma parte de esta campaña de sensibilización y es contar qué está pasando en el Mediterráneo, cómo nos está respondiendo Europa.
Cada matí l'Astral rep la visita de diferents estudiants de centres educatius de la zona, però a la tarda, fins a les 8 del vespre, espera la visita de tothom qui vulgui conèixer què és el que està passant amb els refugiats al mar Mediterrani. Durant la seva estada a Roses, la tripulació espera atendre les preguntes d'uns 700 estudiants.
Coneixes els avantatges de comprar a l'Escala? Confiança, proximitat, bon servei. L'Obet compta amb 150 establiments per oferir-te allò que necessites per aquestes festes de Nadal. Obet és el teu comerç de proximitat. Comprar a l'Escala és el més fàcil per tu. Obet, els professionals de confiança us desitgen unes bones festes.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Dues hores que esperem que els entretingui, que els hi faci passar una molt bona estona en companyia d'aquesta emissora de ràdio, que la tenen sintonitzada, m'imagino, perquè si no, no ens estarien escoltant en el 107.6, amb les ràdios convencionals, els equips de música, tot el que sigui de la manera convencional, que podíem incloure doncs, qualsevol aquest aparell que ens agafi des de FM, també des de la manera digital, que inclouríem ordinadors, les tablets, telefonia mòbil, etc etc. Molt bé, doncs siguen molt benvinguts, i si es queden amb nosaltres, això és el que els oferim per avui dimarts, sobretot en aquesta primera hora. Començarem parlant del temps. Tindrem temps per la meteo des del bloc d'en Sergi Corral. També sabrem la temperatura actual. Ahir doncs, era una temperatura bastant alteta pel temps que ens trobem. Estàvem a 17 graus. Avui la cosa ja ha canviat un xic. Pel que fa a la premsa, doncs, també tindrem aquest resum de premsa per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, encara no hagi passat per la llibreria, però al quiosc els hi explicarem avui què hi poden trobar. Més ben dit, serà l'equip de notícies en xarxa edició matí que el formen l'Helena Puigduet, l'Oriol Pujadó i la Thaís Trujillos, qui ens parlaran d'aquests diaris generalistes de la premsa general, el que destaquen avui. També felicitarem a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, una notícia sempre ara local, i acabarem amb una frase o refrany del dia. Avui la Montse Hidalgo ens porta a la secció 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, i entrevista a Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Seguidament, la Sandra Balaguer, amb Gent amb Valors, avui parlarà d'autisme i poesia amb Francesc Marzo. I, si hi ha temps, i farem entrar la cançó del dia. Cada dia tenim una cançó, el que passa que hi ha dies que sí que hi cap, hi ha dies que no hi cap. Ni a la primera ni a la segona hora. Veurem avui com anem de temps i si podem presentar la cançó del dia. Tot això amb música gran reserva, de la bona, però bona gran reserva, és el que tindrem. Si m'hi volen acompanyar, si volen ser-hi, doncs molt benvinguts. I si els sembla bé, comencem. I comencem i ho fem per al temps. Ahir, deia abans, estàvem a aquesta hora a 17 graus i alguna dècima. Avui estem a 9 amb 8, quasi fregant els 10. Vull dir que ja ha canviat. Avui ja també ja es nota aquesta fresca matinera. La humitat al 74%. I en Sergi Corral, des del seu blog, ens diu que avui dimarts tindrem un cel variable tot el dia en nuvolades importants i alguna estona o escletxa de sol al migdia. Sembla doncs, que ara, per el que veiem, però bé, tot pot passar, no? A vegades doncs, sembla impossible que les coses passin, però bé, amb el temps és allò que el que menys t'esperes pot passar. Al vespre, el panorama s'anirà aclarint. Entre la matinada i el migdia, diu en Sergi, que es pot escapar algun ruixet aïllat o quatre gotes, ambient força més fred. El vent, tramuntaneta de força 2, 4, bona part del dia, amb alguna estona de calma. I la mar, marejol tot el dia amb algunes àrees de maror. Això per avui. Avui dimarts. Què passarà demà dimecres? Dia 13, un cel serà de matinada i matí. Al migdia veurem arribant núvols alts per ponent, que s'aniran fent més espessos a la tarda i sobretot al vespre i nit. Ambient que tornarà a ser fred de matinada. En quant al vent, calma de matinada i matí, engarbí de força 1 a 3, tant a migdia com a tarda. I la mar arrissada durant tot el dia. La temperatura, continuem amb aquests 13 graus amb 8. Això és el que ens diu el temps des del blog d'en Sergi Corral i també des del meteorolescala.com en quant a temperatura. Deixem ja des de l'apartat del temps i ens anem amb la del santoral, amb el de l'aniversari i el de les notícies. I anem a buscar el dia d'avui. Aquí hem de felicitar avui, dimarts, dia 12, és la Mare de Déu de Guadalupe. Doncs felicitats a totes les Guadalupes, Lupes, Lupites i derivades del nom. També Santa Joana Francesca de Chantal. Doncs, sobretot les Lupes, moltes i moltes felicitats. També felicitem els que avui sigui el seu aniversari. Doncs, també, que sabem que passin molt bon dia. I avui també és l'aniversari de l'actor de l'Hospitalet, José Corbacho, que en fa 52, d'un altre actor, Manuel Bandera, que en fa 57, i d'una cantant que aquí ja va ser protagonista en aquest programa, en el matinejat el més calent a l'aigüera, l'apartat de la cançó que ens porta en Jordi Piqué, el seu abecedari musical, que és la Connie Francis, que fa 79 anys. I notícies, què passava? Ara fa un any, els informatius, tant de Canal 10 com de Ràdio L'Escala, quina era una de les seves notícies que formaven part de l'informatiu diari? Doncs és que la plaça Víctor Català acull per segon any consecutiu la quina infantil, per ser un dels actes vinculats amb el mercat de Nadal, seguit per una setantena de nens i nenes, recompensats en llaminadures i vals pels espectacles locals. Aquesta era la notícia que es donava ara fa un any, i per acabar ja aquest refrany o frase del dia que diu el fill de la gata, rates mata. I ara sí que ja és aquell moment que ens anem a la premsa. Avui els hem fet els aniversaris abans de la premsa, però a la premsa com no, hi hem d'anar-hi, i amb l'Anna Pujolet, Oriol Pujadó i Taís Trujillo ens expliquen el que podem trobar avui a l'hora que anem a buscar el diari, els que encara no hagin fet.
Els diaris de nou cop d'ull a la premsa protagonista d'aquest matí i al quiosc. Hem repassat ja, hem visitat ja les portades de la premsa local i comarcal. Ens fixem ara, per tant, en la resta de diaris. Taís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els que anomenem la premsa generalista. Un recull de portades que avui encapçala la portada del diari Ara, malgrat que gairebé tots els que s'editen a Catalunya dediquen bona part del tema principal del dia al trasllat de les obres de Sixena.
Sí, l'Ara titula, i ho fa en color groc, parla força i diu que la policia custodia la sortida de l'art sacre del Museu de Lleida. I veiem en la fotografia el moment en què una de les caixes amb peces d'art és introduïda al camió que l'ha de portar a l'Aragó davant la mirada de més d'una vintena d'agents de la policia. En pàgines interiors hi llegim cap a Sixena amb nocturnitat i que Lleida perd les obres enmig de la impotència ciutadana.
Cop d'ull ara al Periódico de Catalunya, què diu sobre aquesta qüestió, la del trasllat de les obres del monestir de Sixena, Taís?
La imatge que destaca és la de l'enfrontament entre policia i manifestants. Diu que els Mossos d'Esquadra van carregar contra els ciutadans i que el trasllat es va fer envoltat de tensió. La confiscació de les peces del Museu de Lleida, afirma el Periódico, agita la campanya electoral.
Titular, però, també per la causa contra l'1 d'octubre,
que tindrà desenes desenes d'imputats. El Tribunal Suprem amplia la causa a Marta Rovira, Anna Gabriel, Artur Mas i també a assessors. També llegim que Oriol Junqueras ha demanat al Suprem que el deixi sortir de la presó i fer campanya electoral i ha insistit en la idea de la bilateralitat.
I encara una última qüestió del periòdico. Quina?
Denuncia que les aplicacions infantils roben dades personals dels menors. Aquestes aplicacions identifiquen l'usuari, la seva localització, el telèfon i el nom. Cap d'elles verifica si qui hi ha a l'altre costat de la pantalla és o no un adult.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquesta primera pàgina és la que al·ludeix més la polèmica durant el trajet de les obres d'art de Sixena, mostrant l'arribada d'aquestes peces ahir a l'Aragó. N'hem parlat ja d'aquesta qüestió, per tant, busquem altres titulars protagonistes d'aquesta capçalera.
Sí, com el que explica que els catalans van treure 6.000 milions d'euros de CaixaBank i del Sabadell en la setmana crítica, de l'1 al 8 d'octubre. Amb l'anunci del canvi de seu la setmana següent, la situació, però, ja es va normalitzar.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui. Es refereix al trasllat de les obres de Sixena amb el titular Espoli Consumat. En portada també espai per a l'entrevista al conseller d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals.
Raül Romeva diu que el gran error és encallar-nos en debats que ens paralitzen i assegura que no guanyar les eleccions el 21 de desembre ens garanteix entrar per molts anys en una dimensió d'absolut ostracisme social i institucional. També defensa la fórmula de les tres llistes.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa de l'equip de notícies en xarxa, edició matí. Bé, i ara és aquell moment del dia que anem a fer 5 cèntims amb la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista a Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, per abordar les línies estratègiques de la nova PAC, de la Política Agrària Comuna. La Unió Europea està negociant una nova llei que desenvoluparà el sector primari a partir de l'any 2020, una nova normativa que no agrada a les organitzacions catalanes. Tot això ens ho porta la Montse Hidalgo amb aquesta secció que tenim cada dimarts amb aquests 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
La política agrària comuna està dissenyant el pla estratègic més enllà de l'any 2020. La normativa europea, que concreta el full de ruta per al sector primari del nostre país, sempre és un cavall de batalla difícil. Avui volem fer 5 cèntims sobre les polítiques agràries del futur. Saludem Ramon Sarroca, ell és el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts.
Hola.
En quin procés estem de la nova llei que s'implementarà l'any 2020, a partir del 2020?
El procés és un procés que li podríem dir que està bastant avançat. És un procés ja d'informació dels estats membres a la comissió i a partir d'aquí és un procés on aquest disseny de la PAC a partir del 2020, els oients s'han de fer càrrec de que ja està pràcticament 3 anys que s'estan fent l'informe per part de tots els tècnics. Està en un procés, nosaltres diríem, amb alguna negatiu, molt avançat.
Totes les organitzacions agràries catalanes heu posat el crit al cel, en conèixer una miqueta aquestes línies mestres, no? Aquests primers trets de la nova PAC. Per què?
Nosaltres hem posat, a part de que és una llei complexa, al final està parlant d'aliments, de persones, de territori, està parlant de moltes i moltes coses bàsiques avui en dia per una persona poder viure i sobreviure. A partir d'aquí està parlant d'un accés a l'alimentació. I per què nosaltres hem posat el crit al cel? No és nou, no ens ha sorprengut, però sí que és veritat que esperàvem alguna cosa millor. hem posat el crit al cel, cada organització agrària per la part que li pertoca. Nosaltres, com a Federació Cooperativa, n'esperàvem moltíssim més. I en el que ha estat passant els últims 3-4 anys en diferents sectors, però principalment, i amb aquest ni ser una miqueta el meu sector de la fruita dolça, esperàvem alguna cosa més. Primer que tot, aquesta PAC parla molt bé de les organitzacions de productors, que les vol fer perquè ha estat un èxit en fruita, les voldria fer exportables en d'altres sectors, però en canvi no posa cap mesura per a fomentar aquestes organitzacions de productors. Vull dir, mesures per a la concentració, creiem nosaltres que zero. A l'altra banda, s'ha parlat molt de la incorporació de joves, plans de millora, algo que faigui que el camp sigui sostenible i la ramaderia. Mesures per això concretar-ho, poques. S'ompleixen la boca, però poques mesures. Un altre dels punts que per nosaltres és molt i molt important i afecta tots els sectors, són les mesures de mercat. Quan un mercat hi ha convulsions importants com ha set el veto rus, no n'han tingut prou d'aprendre i nosaltres ens ve al cap que no han après res. Decisions geopolítiques que afecten a l'agricultura de tota una Unió Europea. Aquí hi ha unes mesures de mercats en situacions greus de crisi, doncs tampoc s'està fent molt èmfasis en quines poden ser les mesures que no puguen fer que hi hagi una volatilitat de preus tan important. I així seguiríem desgranant part de lo que pot arribar a ser aquesta PAC. I creiem tots plegats, i això ens afecta a totes les organitzacions, que un dels condicionants és important, si el Brexit, a veure com acabe la seva decisió final. El Brexit pot afectar d'entre 1.200 milions a 3.000 milions d'euros dintre de la PAC.
Perquè, bàsicament, la sortida del Regne Unit estaria més pels diners que posen que no pel seu pes en la política agrària, no?
Sí, més que per la política agrària és per la contribució neta que fan. A part de que també se n'emporten molts, però són contribuïdors nets, pagadors. I els altres, alguns fa poc, amb 7 cobradors de la PAC avui, són contribuïts nets. Però a part d'aquesta problemàtica que pot ser la disminució de pressupost i agreujada, ja hi havia d'haver una disminució de pressupost, sí o sí, l'agreujament del Brexit pot ser un condicionant, i després també s'està tendint a la possibilitat de que cada vegada hi hagi menys cofinançament, que els estats tinguin molta més implicació a l'hora del seu finançament de la PAC, que és una PAC comunitària. I això vol dir que ens podem trobar en greus desequilibris d'estats. Estats rics o sensibles podrien ajudar més a la seva agricultura i estats amb menys mancances, amb més mancances, podrien ajudar menys. Això podria ser un desequilibri important.
Sobre quina base s'està fent aquesta PAC, aquesta política agrària del futur? S'aposta des d'Europa per la producció d'aliments al territori? O continua aquell debat de potser ens surt més a compte i més barat i hem d'invertir menys diners si portem doncs, els aliments d'altres llocs del món que els puguin produir més barats?
No, jo crec que aquest pensament, i ho dic, jo crec que en tot molt coneixement de causa, jo crec que aquesta aposta no hi és. Aquesta aposta de... Això sí que crec que és una de les coses que ha passat a la història. De dir, millor comprar i vendre, i si no produïm, pues ja comprarem, i comprar sempre hi ha l'oportunitat de comprar l'especulació a la baixa. Jo crec que això no, això la Unió Europea no serà, si no és molt, molt amagat, que hi han de ser els grans experts, els que veien coses d'aquestes. Si no és així, nosaltres com a sectors creiem i com a organitzacions que no és aquest el motiu. Sí que, en canvi, hi ha cada vegada més un pensament de dir que les coses han de ser sí o sí rentables. Les explotacions han de ser sí o sí rentables. I jo quan parlo de sí o sí rentables, ara me pot escoltar un senyor o una senyora d'un altre sector completament diferent, industrial, que sigui, i bueno, i n'altres també, sí. Tots hem de ser rentables, hem de ser eficients. Però l'acondicionament el condicionant important de la PAC, de l'agricultura, de la ramaderia, hi ha algo més. Hi ha algo més que intrínsecament vol dir territori, intrínsecament vol dir medi ambient. I aquestes sí que són uns valors que la Unió Europea cada dia vol destacar més en aquesta PAC, amb menys pressupost. Per això és difícil de portar-ho endavant. Menys pressupost, però sempre diu, hem de ser més medioambientalistes, hem de conservar millor el medi ambient, hem de conservar millor el territori a nivell d'incendis, a nivell de riuades, a tots els nivells. En definitiva, hem de preocupar-nos molt més pel canvi climàtic, però amb els mateixos diners o menys.
I això a Catalunya com es fa? Perquè hi ha moltes zones d'Europa que tenen grans explotacions, estan més concentrades i potser és més fàcil. Aquí tenim, no sé si encara, explotacions més petites que poden ser més flexibles, més àgils per adaptar-se a determinades normatives, però també necessitaran més diners. I diners no sé si n'hi han.
Per això jo parlo més ara ja parlant més localment de Catalunya i de lo que del nostre país, que és el que ens implica, jo personalment i a les organitzacions catalanes ens explica, aquí ho tenim molt més complicat. Si es fa aquest tall de mesures de que tot ha de ser competitiu, de que tot ha de ser preu, diner, i diu que hem de tindre una agricultura que ha de ser intel·ligent i resilient. Molt bé, d'acord. Ja, si no fóssim una miqueta intel·ligents, a vegades potser no ho som prou, si no hauríem plegat, però si no fóssim una mica intel·ligents, pues segurament que l'agricultura no estaria on està, perquè podem dir que competitivament estem a primera línia de tots els països més avançats del món. Però el que ens diferencia a nosaltres és el minifundisme. Nosaltres tenim, i s'explica en dues coses bàsiques, si a l'alta muntanya nosaltres no podem tindre una ramaderia també algo subvencionada i ajudada, no controlarem la muntanya, no controlarem, menys controlarem els incendis. Si no podem tindre una agricultura a on tot faig preveure que hi ha d'haver un gran estalvi o almenys una utilització de l'aigua, si això no és en programes de recadiu que puguen vindre subvencionats per la Unió Europea i per aquesta mateixa PAC, jo ho sinto molt, jo sé que la PAC està feta pels països nòrdics, allí plou molt, que la cuiden i que la guarden. Nosaltres som a la banda de baix i sense regadius no hi ha res. I tantes i tantes i tantes coses que podríem anar parlant d'aquesta PAC, que no és una sorpresa, però no serà més bona, i jo crec que haurem de treballar molt més per a poder subsistir al camp i a la ramaderia.
S'hauran d'agrupar vostès encara més?
I això ja és bastant opinió personal, més que de president de la Federació Cooperativa, però sempre he pensat el mateix. L'agricultura, cada vegada més, és volum i gestió. Sense una d'aquestes dues potes no podem afrontar els reptes de futur, amb PAC o sense. És que això ja no depèn de la PAC. Vull dir, hem de concentrar, i no dic fusionar com se feia abans, però nosaltres estem obligats a concentrar volum d'oferta. Hi ha mercats que avui en dia estan expectant els nostres productes, i si no és en quantitat d'oferta, és inviable d'anar-hi. La Xina, països asiàtics, és molt bonic, però jo sempre m'he acostumat a anar per feina i les coses que siguin concretes i que al final, després d'invertir el que calgui, que tinguin un negoci, que puguem tindre un retorn. I anar a la Xina és molt bonic, però es necessita una posició important a l'hora de negociar. Igual que anar a vendre fruita a Lidl, a Aldi, a totes, aquesta gran distribució que s'ha estat cada vegada unificant més i nosaltres estem encara allí mirant a veure què fem. És impossible.
Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Moltes gràcies, seguirem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres i com vulgueu.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ramon Sarroca, protagonista avui de l'entrevista en aquesta secció que ens portava la Montse Hidalgo, aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Bé, i ara sí que ja anem a l'apartat musical, i cada dia, ja va, ahir em van fer tot l'espai musical dedicat a cançons de la Marató, aquests dies anirem posant alguna que altra també, com per exemple aquesta de la Mari de Xambao amb Envia'm un àngel. Versionant aquest tema de Sau, la Mari de Xambao, una cançó que la podem trobar també en aquest disc de la Marató. 11:34 minuts, i és aquell moment que fem valors, gent amb valors, amb la Sandra Balaguer. Avui, autisme i poesia, amb una entrevista amb Francesc Marzo.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça. Són compatibles l'autisme i la poesia? Avui volem demostrar que sí i ho volem fer parlant-ne amb en Francesc Marzo. Ell té autisme, també síndrome d'Asperger, i acaba de publicar un nou llibre de poesia, Oxímoron entre l'autisme i la mística. Amb ell parlarem de com les característiques de les persones que tenen un trastorn com aquest no els incapaciten, sinó al contrari. Francesc, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies per invitar-me a la conversa, bueno, a parlar sobre aquest tema.
Gràcies a tu per atendre'ns. La primera pregunta que vull fer és per què vas decidir començar a escriure poesia?
Bueno, realment, ja ho he dit a alguna altra entrevista, realment no va ser una cosa buscada, sinó va ser una cosa que me la vaig trobar de manera espontània en el moment en el qual jo estava, i de fet encara estic, lluitant amb les meves emocions i amb la meva manera d'entendre el món, que no sempre és fàcil davant d'una societat, bueno, que penalitza el que és diferent, no?, sigui per la circumstància que sigui. Aleshores, doncs, bueno, va ser una cosa, doncs, en certa manera em va salvar de fer alguna bogeria, com per exemple el suïcidi.
De seguida anem desenvolupant aquestes coses, Francesc. Sí. Com dèiem a l'inici, sí, no és el teu primer llibre, Oxímoron, però també hem de destacar i deixar clar que les teves poesies no parlen de l'autisme.
Clar, això és una cosa que la gent es sorprèn, sobretot en el subtítol, que en diu Entre l'autisme i la mística, perquè potser la gent que potser vegi el llibre a primera, així un cop d'ull, potser es pensa que parlo de l'autisme, però en cap cas. Simplement és una, com una mica el que es trobarà el lector, no? Que sí, jo tinc aquesta condició, però que em moc més, però que estic entre aquest denominat trastorn i el que siguéssim la mística, és a dir, la connexió amb la divinitat, no? Aleshores és aquest impàs entre ets el que es diria un malalt mental, que, bueno, això ja suposo que ho desenvoluparem, que jo crec que en cap cas ets un malalt mental, simplement és una manera nova de veure el món, diferent, i sí, evidentment va més enllà del fet que tinc una condició diferent a la resta. La gent realment sí que sorprèn perquè es pensa que potser faig una divulgació de l'autisme, però en cap cas, és a dir, crec que la meva poesia va més enllà del fet que tingui el trastorn de l'espectre autista i en concret a l'Asperger.
De fet, Francesc, tu el que vols fer i demostrar una mica amb els teus llibres i amb la teva creació literària és trencar estereotips, no?, d'alguna manera, demostrar que les persones, sí, que teniu algun, sí, d'aquests, com tu dius, anomenats trastorns mentals, no sou incapacitats per fer coses, al contrari.
No, però el que passa que la societat, hi ha molta, sobretot, ignorància sobre el tema de les condicions que no siguin la normalitat, i aleshores, doncs, clar, evidentment les persones amb aquesta condició, doncs podem fer coses diferents, perquè des d'un punt de vista ja personal penso que aquestes persones tenen una condició innata per lo que seria, no només per la informàtica, que és el que més es parla, i de tot aquest sector, sinó també en el tema de les arts, ja sigui pintura, música, poesia. En el meu cas personal, el tema de l'art seria la música i la poesia, però una altra persona es pot donar amb la pintura o algun tipus d'art plàstica.
De fet, tu mateix compagines la creació literària amb estudis de filosofia, de música,
sí,
i de matemàtiques.
Sí. Això també la gent... per això també és una manera de veure que aquestes persones els estigmes, com diuen, aquestes persones tenen un tipus de ment purament, doncs, analítica i de la informàtica, per ser més concret, sinó també poden abarcar altres camps, igual o millor que una altra persona que no tingui cap tipus de, entre cometes, de discapacitat. Sí.
Què t'aporta a tu cada àrea de coneixement d'aquestes que comentàvem? La filosofia, per una banda, les matemàtiques...
La filosofia, doncs, una comprensió de l'ésser humà des d'un punt de vista multidisciplinar, no? Des d'un punt de vista analític, però també antropològic i també, doncs, de pensament global, no? I després, per les matemàtiques, des d'un punt de vista... De les lleis de com funciona l'univers, no? Mm. Però per mi és necessari que totes elles, tant des d'un punt de vista purament matemàtic com filosòfic com artístic, per mi no deixen de ser diferents formes d'una mateixa expressió que seria la unitat creadora, perquè en el fons jo veig les matemàtiques o veig la filosofia, no la veig diferent que la música, sinó... Són diferents formes d'expressió que té la natura per donar-nos a conèixer el que és ella, no? Aleshores, bueno, jo crec que arribarem a conèixer, evidentment, realment el mecanisme o la manera de funcionar de l'univers, però sí que podem estar propers a arribar a una comprensió mínimament pròxima, però no... I evidentment, per mi la música també és una forma d'aquesta... forma d'expressió que té la natura per manifestar-se el que és, no? Que és tota aquesta melodia i tota aquesta coherència que té amb tot l'ordre natural. I, bueno, seria
Francesc,
això.
Si tornem a l'autisme, a la síndrome d'Asperger, tu has dit en un parell d'ocasions que tu plasmes la teva manera de veure el món, podríem dir, de veure el món. Per què creus que hi ha tants prejudicis respecte a les persones que tenen autisme?
Bueno, bàsicament perquè no costa molt que es creïn espais on aquestes persones es puguin manifestar de forma lliure sense estar condicionades al judici social, no? Aleshores, aquelles persones que sí que tenen la possibilitat o que estan desenvolupades una mica més enllà al fet de la comunicació, doncs es veuen abocades o bé a quedar-se bloquejats o simplement ja no ells mateixos ja no fan el pas a poder-se obrir, no? I evidentment, doncs, clar, hi ha molta, com he dit abans, ignorància, però també estigma, no? Perquè en el fons no sé fins a quin punt està relacionat, perquè també, va dir... quan hi ha un estigma també hi ha una part molt gran d'ignorància i de desconeixement del problema, però seria això, sí. S'haurien d'afavorir més espais on aquestes persones poguessin expressar-se de forma natural, sense estar pendents de què pensarà la gent i de ser ells mateixos, en el fons, de ser ells mateixos. I això seria el que... Perquè jo ho he dit en alguna altra ocasió, que per mi no és una malaltia mental. Per mi és una forma d'estar a la vida i de veure el món. Aleshores, si partim d'aquesta base, és molt més fàcil arribar a ser empàtics amb l'altra persona. Encara que en el meu cas i en les persones en aquest col·lectiu ens costa ser empàtiques, però crec que potser no ho som de manera com les altres persones anomenades neurotípiques, que seria la majoria, que no tenen cap tipus d'entre cometes problema o condició, però sí que que podem arribar a posar amb una mica d'esforç o bastant d'esforç, millor dit, arribar a posar-nos a la pell de l'altra persona i a poder poder tenir una comunicació més fluida amb les altres persones.
En el dia a dia, l'autisme et condiciona en alguna situació?
Sí.
A tu personalment?
Coses petites, per exemple, coses del dia a dia, coses que no tenen molta transcendència d'anar a comprar, la gent et tracta molta condescendència en general, et pensa que ets una mica retrasat per posar un exemple concret, a l'hora de ficar les coses a una bossa, doncs t'obren la bossa i et parlen com si fossis un nen petit, com si no poguessis tu posar les coses a la bossa, et diu, com et tracten d'una manera infantiloide. I sí, molt infantil. I sí, coses, hi ha altres exemples, però aquest seria un d'ells que m'he trobat més d'un cop, i més de dos i més de tres. Sí.
Com ho podem canviar, això? Fa falta molta conscienciació, molta feina en aquest sentit?
Molta feina, sí. Molta feina, perquè altres llocs del món, per exemple, als Estats Units o als països del nord, als països nòrdics, doncs la manera de pensar, potser no de tota, però sí d'una part de la societat i com a cultura, les persones es valoren pel que són, no pels seus recobriments. Aleshores, si una persona té un talent o té alguna cosa que pot aportar a la societat, no se li veu com una malaltia, com un problema, sinó que se l'ajuda en tot el seu pack. És a dir, si aquella persona doncs, té algun tipus d'obsessió a la manera de ser el seu dia a dia, doncs se l'ajuda a que pugui portar una vida, perquè allò que té dins ho pugui portar a terme. Perquè no hi ha tant d'estigma, sinó el valor de la persona pel que és, no pel que tindria que ser.
Francesc, llavors, això, digues.
Sí. No, això seria una cosa per mi important, que es valori a les persones per com són. I per mi el més important de tot és que fins que no aconseguim donar-li a aquestes persones la dignitat que mereixen com una altra persona més, no es aconseguirà trencar l'estigma d'aquest problema, no només d'aquest problema, sinó del que anomenem malalties mentals. Que per mi no ho són, però bueno, es cataloguen així.
Ens quedem amb aquest missatge, Francesc Masso.
I el tema de la dignitat, sí, el tema de la dignitat. Mm.
Amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Després d'aquesta entrevista de la Sandra Balaguer parlant d'autisme i de poesia amb Francesc Marzo, és aquell moment que tornem a la música. Escoltarem una cançó que ens porten els Café Quijano, un dels seus èxits d'aquella recopilació de boleros, potser la més escoltada, ja l'hem posat alguna que altra vegada, la recordem dos avui amb aquest Robarle Tiempo al Tiempo.
Se frena y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver. Si miras desde aquí, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
jamás imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Robarle tiempo al tiempo, el Cafè Quijano, que doncs hem escoltat aquest tema dels tres germans lleonesos que es van posar el nom de l'establiment que tenen els seus pares. Molt bé, doncs continuem aquí a Matina Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment de la cançó del dia. Avui sí que tenim temps. I avui la cançó del dia és Como duelen los labios de Maná. Como duelen los labios és la perfecta manera de descriure la ferida que es pateix al cor quan després d'haver donat tot el que tenies per una persona, ella no només no ho valora, sinó que trepitja els teus sentiments. Saps que no era l'amor de la teva vida, però el teu cor s'obstina a afirmar-ho. Vols que torni tot i que ets conscient que és dolenta per tu, que per ella només va ser una pàgina més, mentre que ella per tu va ser un llibre en només un full. Aquest lliurament ha de servir com un homenatge a tots els que van plorar amb aquesta cançó. La banda mexicana Tendre va donar el bo i millor de si a la final dels anys 90. El disc Sueños Líquidos és el millor que han ofert als seus seguidors i dins ell com duelen los labios, que va sortir al mercat com a single l'any 1997 i va obtenir un èxit aclaparador en el mercat hispanoparlant. El caminar musical de Maná, des de la seva fundació a finals dels anys 70 del passat segle, ha estat un èxit per arribar a vendre més de 20 milions de discos. Fer Olvera, veu, guitarra i harmònica, Alex González, bateria i percussió, Sergio Ballín, guitarra, i Juan Calleros Baix poden ser perfectament considerats membres de la banda de rock més important del panorama d'intèrprets en castellà. Bé, doncs escoltem la cançó del dia avui, Como duele en los labios, del grup Maná.
Como me envenena el tiempo cuando tú no estás.
todos lados, soledad. ¿Cómo dueles en los labios, en todos lados?
Eren el Maná, Como duelen en los labios, el tema d'avui com a cançó del dia. Cada dia, si és que podem, si és que tenim temps, a vegades ens va bé la primera part, a vegades ens va bé la segona part, vol dir que estem en una secció d'aquestes que no és fixa en una hora, sinó que pot estar tant en una hora com en una altra, tant la primera com la segona. 11:57 minuts i també continuem amb música per arribar ja al final d'aquesta primera hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera amb Celtas Cortos i La senda del tiempo.
Despierto por las noches entre una...